Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana.
Musiqueta de informe semanal.
Sí, pues situamos en la década del 70, porque ya la mayoría de nuestros oyentes comenzarían a tindre televisión blanc i negre, algú a mitad de la década del 70 y alguna en color. Puc alçar jo la mà i s'aspecte una Telefunken, ma mare paga la plaça no sé quants anys, però bueno, veiem la tele en color, que encara s'estilava. Si en la dècada dels 60 la gent se reunia a casa d'un vell a veure
una tele... Pues, i hi havia gent que la traia al carrer.
La traia al carrer.
I la veien els veïns.
Correcte. Pues en els anys 70 passava el mateix en la tele en color. Perquè tots la tenien en blanc i negre, el que la tenia en color, ho anaven
tots a veure. Sí, sí, sí. Home, i tant. Era un puntazo, tindre tele en color, eh?
I el guinyo a informe semanal és perquè és el segon programa més antic de la televisió a Espanya, després del telediario. I, aunque parega mentira, se va crear en aquell any, en l'any 73, que aunque esta música, en veritat, del nostre veí, Rafael Beltrán Moner, va ser ja com a música liga a este programa a partir de la dècada dels 80 i pico, 85, perquè entonces este programa tenia, es començava en èxits de l'època, hasta que un director de la televisió va dir que no, que la caràtula de cada programa tenia que ser d'autor pròpia i que identificar el programa. Però això, este programa, que torna a dir, està en el llibre de los rècords, com el programa d'informació semanal més antic d'Europa, o sigui que i era espanyol.
I se reconeixia ràpidament, quan sonava aquesta sintonia, jo crec que tot el món era on realment ens enteràvem de les coses de forma més minuciosa que en els informatius.
Correcte. Com notícies com les que et començaré a contar ara, perquè jo no sé si és que conforme hem anat avançant en el temps, n'hi ha més informació, la societat n'hi ha més, passaven més coses al món. I és que en aquella dècada dels 70 va ser un temps de canvi i revolució a tot el món. Va ser una època de protestes, moviments socials i polítics i una explosió de la cultura pop que va definir a una generació. Al món en esta dècada ocorria, per exemple, que en l'any 1970 la guerra de Vietnam estava en ple apogeu. En l'any 72 es va produir l'escàndol del Watergate, que va portar a la renúncia d'un president, el Richard Nixon, a l'any 74. També va ser una dècada d'avenços tecnològics, com la invenció del primer ordenador personal a l'any 75. Però en els anys 70 també va ser una època de contracultura i creativitat. La música disco, el punk rock, el hip-hop van sortir en aquesta dècada i pel·lícules icòniques com El Padrino i Star Wars es va estrenar als cinemes.
Que duren fins avui, eh?
Sí, sí, vull dir... I als anys 70 a Espanya va ser una dècada de canvis significatius a la política, a la cultura i a la societat. En aquesta època, el país va experimentar una gran transformació en molts aspectes, cosa que va portar a la consolidació de la democràcia i la modernització del país. A l'any 1975, Espanya va fer un pas històric quan el dictador Francis Franco va morir després de més de 35 anys al poder. La notícia de la seva mort va ser rebuda amb una barreja de tristesa i esperança, ja que molts espanyols havien patit sota el règim autoritari. La mort de Franco va obrir el camí per a la transició a la democràcia, un procés que va estar marcat per la negociació i el diàleg polític, cosa que últimament això ho tenim una miqueta oblidat.
Hi haurien en aquest moment controvèrsies entre ells i postures enfrontades, però sabien que no tenien més remei
que d'arribar
a un acord perquè Espanya progressara, és a dir, ens van donar una lliçó de... jo crec que el que va passar és el que tenia que passar, és a dir, els polítics, els que tots elegim, el que han de fer és això, és a dir, nosaltres no volem saber per què esteu o per què no esteu molets, nosaltres el que volem saber és, el que volem veure és avanços, claro. Per això ara em sap tan greu quan ho expressen a la societat en vez de, ho fan públic, els problemes que tenen o les discussions que tenen antes al públic en general, que el seu adversari polític.
Sí.
Entonces, ahí es quan no avancem.
Agua pasada no mueve molinos, diuen, no? I n'hi ha que mirar cap avant, i el bé de tots, perquè al fi i al cap és el bé de tots és el bé nostre. O sigui, és començant per aquesta partida, no? Y es que después de la muerte de Franco, el príncipe entonces Juan Carlos va a asumir el carrer de rey de España y va a comenzar el proceso de transición a la democracia. Aquest procés va a ser liderado por Adolfo Suárez, que es va a convertir en el primer presidente del gobierno de la democracia española l'any 76. Durante el seu mandat, Suárez va a promover la legalización de partidos políticos y la celebración de elecciones democráticas. Ya en el año 1978 es va a celebrar un referéndum para aprobar la nueva Constitución española. La Constitución va a establecer un sistema democrático de gobierno y va a garantir los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos nascuts a este país.
Y había gente que pensaba que tenía más derechos y había gente que pensaba que no habíamos alcanzado todos los derechos que necesitábamos y que eso no era una transición, sino era una forma de dictadura encubierta. O sea, van a haber gente de todos los, los pensamientos y de todas las posturas. Pero es que todo es un proceso.
Sí. Bueno, de todas maneras, la controversia y el criticar eso es un pecado nacional de España, me parece a mí, ¿no? O sea, que el no estar más de acuerdo en lo estable ni en la, ¿sabes? Ni a personas que todo lo que siga a cambiar ya es ruin. Ya no entren a valorar si es bo o ruin, ¿no? ¿Sabes? Como yo, virgencita como estoy, que no me toquen nada, ¿no? Y ni han personas que digan, bueno, señores, eso ni hay que avanzar. Ni hay que...
Depende también en la edad que te, que te pase, Luis.
También es verdad.
Claro, depende también de la edad que te pase, porque la juventud necesitabas decir, eran imparables ya. Es decir, no, es que tenía que ser sí o sí.
Sí. Pues ya parlemos en cuestión local cómo era Vila-real en aquella década. Y afrontaba el comenzar de esta década en 29.482 habitantes. La industria cerámica será la protagonista de la mayor transformación que tendrá el nostre terme de la seva historia. Aún empresas taulelleres con circonio, toda grés, a la plana, azubi y porcelanosa, es comenzaven a nàixer y a expandirse mientras están, malogradamente, también va a ser el inicio del declive cetrícola. Curiosamente, en el año 1970, a Vila-real es construiría una de las primeras escuelas de capacidad agraria que van a existir para aquel entonces a la comunidad valenciana.
Yo creo que en ese momento, cuando se donen cuenta que todo va a acabar la cerámica, el que intenten es profesionalizar el sector agrario y es cuando se obre esta escuela de capacitación agraria, porque ya entonces ellos detecten este perill.
Claro, es que el terme anava a desaparecer en estrangers per a fer grans esplanades para grans factories, que es lo que avui en día tenemos, en veritat. Els anys 70 també van veure néixer iniciatives tipo magasins populars del textil, com era la Viuda de Centelles. Altres negocis que ja existien, però en la necessitat de millorar, decidissin reubicar-se en millors ubicacions, com per exemple el Comercio El Pilar o el Colaor, que eren negocis que jo crec que els nostres pares, inclús nosaltres, hem anat a comprar i comprem. Sí, sí. O sigui que... També, Susana, en esta dècada del 70 va haver una gran apogeo en el cultiu de les bajoques. Jo recordo les dones en hivern anar al macén de taronja i en estiu anar a collir bajoques. O sigui, que
era... I en la plaça de les bajoques, que la gent en este moment no sap què era la plaça de les bajoques.
Sí, sí.
Però un fum de xiquets que anaven a l'institut,
sí, sí,
se traien ese sobresueldo,
sí, sí,
anant a sacar
bajoques. És part de la nostra niñez. També en qüestió de sanitat, obrien les seues portes la clínica maternal privada La Luz, a l'any 71. També en l'any 73 també va començar-se a construir-se la biblioteca. Que jo he tingut ocasió estos dies de publicar en el meu Facebook les imatges de la inauguració.
Que, per cert, ho aconsella, Luis, el teu Facebook, per favor, perquè la gent...
Sí, no, però si algú vol saber com era el centenari, el sèptim centenari d'aquesta ciutat, que això fa 50 anys, totes les activitats que se van realitzar en aquella època, que veuran molta similitud a les d'ara, a excepció d'inauguracions de places. Ara no n'hi ha diners per inaugurar places. En tot cas, per tallar cintes,
sí.
Vamos a cortar aquí la cinta i vamos a decir...
Però se pot veure, lo que era aquella època. Sí, sí, n'hi ha imatges que les has publicades al Facebook i el Facebook és...
Que és Amics del Crist del Calvari.
Això és.
També en l'any 1970 se va inaugurar el servei telefònic automàtic. I així vull parlar també... Susana, que en el año 1977 se dicen manifestaciones de protesta de tránsito por la Nacional 340 por el interior de la población. Tú sabes, Susana, que la radio va a tener un papel muy importante en estas manifestaciones.
És que normalment la televisió tot és que parar a veure-la. La ràdio, siga el moment que siga, la sents.
I damunt, si és una emissora local, és la proximitat, que és la funció que fa aquesta emissora també, fa que la gent en seguida identifique el problema d'immediat.
I que el faci seu.
I és que el periodista radiofònic de la cadena COPE, Xavier Manzanet...
Un grandíssim professional, ho diré sempre.
Pues es va emportar un dels disgustos més grans de la seva vida quan un 4 del març de l'any 1977 la policia secreta se'l va endur directe al calabós del govern civil de Castelló, acusat d'instigar a través de les ones la major manifestació de protesta viscuda al municipi de la Plana Baixa a la dècada dels anys 70.
Quan ell només estava fent la seva feina, eh?
Que era informar i contar els problemes de la ciutadania. Xavier no estava sol en esta lluita. Amb ell hi havia sempre estat l'escudero, no? Estava en este cas Maria del Carmen Montañés Carda, els quals van ser els abanderats de recollir les constants denúncies dels veïns que ho realitzaven a través de les ones. Amics del periodista van realitzar prop de 30.000 octavetes en què emplaçava els veïns del municipi a realitzar una sentada a la mateixa via que denunciaven la necessitat del seu desviament. La primera localitat de la província en expressar el seu rebuig al pas de la Nacional 340 pels carrers de la ciutat estava a ser Vila-real. I un 5 de març de l'any 1977, una gran manifestació amb més de 15.000 participants van expressar el seu gran rebuig a una carretera que havia provocat fins aleshores 21 morts dins del nucli urbà de la població. La gran reivindicació veïnal, a part de que va tenir gran repartiment de senyals, perquè ahí van començar però, a agarrotar la policia. Que
clar, clar, por, eh? En aquell moment la gent sabia que la policia anava a cargar contra ells. El que lo més sorprenent és que avui en dia n'hi és una manifestació, una tractora, i seguís encarregant.
Sí, sí, seguís igual. A mi m'ho contaven una anècdota, el Via Real, on està el Madrigal, bueno, la ceràmica, al cantó hi ha un bar que se diu Bar Milagros, que n'hi ha dos portes, una que dona al carrer La Fàbrica i altra al mateix carrer L'Ermita. Diu que és Grisos, que entonces eren la policia.
Grisos.
Diu que anaven al garrot i la gent entrava per una porta i s'hi ha per l'altra. No. Vull dir que van anar tots
però,
a l'aire.
I a més, al dia siguent, igual que li va passar a Xavier Manzanet, que en este cas era una persona popular que se li va poder posar nom i cognom, molts veïns al dia següent de la manifestació van anar a casa per ells.
Sí, sí.
Perquè, claro, anaven, entraven a casa d'altres persones, les amenaçaven perquè dieren on vivien aquestes persones, sí, sí, que ells van amagar. És a dir, allò va ser sí, històric, allò té per fer un programa, eh?
Pues sí, pues ja ho tindrem de la gent, agenda, ho tindrem
sí, sí,
en l'agenda.
De la gent que va fugir i del que li va passar, eh?
Sí, sí, perquè té anècdotes i té moltes històries, eh? Pues esta gran reivindicació veïnal va tenir el seu gran èxit i més en el mes d'agost d'aquell any, en l'any 1977, el Consell de Ministres va aprovar el desviament i en novembre va ser adjudicada a l'empresa Ocisa per 138 milions de pessetes. El 9 d'agost de l'any 1980, el desviament va ser inaugurat. També Vila-real, en l'any 1974, com havíem comentat antes, celebrava el 7è centenari de la fundació de la ciutat, amb el que altres coses van realitzar la plaça del Llauraor i el monument, així a la plaça major de l'estàtua del rei Jaume I. Bueno, estava, ja no està, el van emportar.
Sí, està en Xiconiu.
50 anys després l'han llevat.
Sí, ara està el fill del rei Jaume.
Ara està el fill, el xicotet d'allí,
sí,
no?
Sí, sí.
El van llevar en calgón. I se...
sí, el va posar la secadora, allò que posa la secadora, sí, i se n'entra tot.
Pues igual, i damunt l'ha canviat hasta el color.
Sí.
D'este últim, ai, se m'ha oblidat. D'este últim, pues, tinc un àudio que mos diu el nostre que dia entonces el nodo
del acte del
sí, de lo que contava de
este rostro. Ah, s'ha parat, tornem a posar-lo en manxa.
Noble y pensativo, pertenece a una colosal estatua del rey Jaime I el Conquistador y forma parte de un monumento a su memoria que se ha erigido en la población castellonense de Villarreal de los Infantes, la cual se dispone a celebrar su 7º centenario. Entre los actos programados figuran varios en honor y recuerdo de este gran monarca que fue fundador de la ciudad, uno de los más importantes de la corona catalano-aragonesa. de un año de trabajos ha llevado la construcción de este monumento de líneas sobrias y expresivas que se alza frente al Palacio Municipal de la ciudad. Su concepción se debe al artista Vicente Llorens Poy, al cual se adjudicó la realización de la obra tras disputado concurso de carácter nacional. Se han utilizado en su construcción más de 50 toneladas de piedra de colmenar. Mide 14 metros de alto y la estatua del rey Jaime IV.
Pues ahí sí nos contaba el nodo.
Quieren Villarreal de los Infantes.
De los Infantes.
Guapos y elegantes.
Y casi que te diría que era la única información que yo he trobat del nodo, desde la historia del nodo, que vamos, que ya tengo dos cuantos.
Ah, i quina veu, la credibilitat que tenia i se veu, quasi que sí. Quan te di allò, dius, delante del palacio consistorial.
I de la corona catalana-aragonesa. Que
ara sí, això també m'ha llamat l'atenció,
que, sí, ara
que diguera això
molt
en aquell moment.
Sí, 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 sí. Que se fica molt en dubte, aquestes paraules, que això no existia i tal, i el, pues el nodo ja ho dia, entonces, ja. Pues per aquells anys ja parlant de música, que és el que ens porta així avui, Susana, destaca en aquella dècada la proliferació de grups de rock, de pop o techno, com d'altres tendències del moment. Així com a grups com a Lucifer, Òrbites, Los Stop o Neumáticos amenitzaven a la joventut de l'època, o el grup Candidatos, que ara escoltarem.
No puedo más.
Pues sí, el grupo Candidatos, d'ací de Villarreal, que van aconseguir una gran acceptació en les revistes especialitzades en la seva cançó No Puedo Más, entre altres. O el grup Jaisira, que dedicats al món del jazz i format per el pianista Vicente Colón Coes Jr., el percussionista Paco Bernal i el baix Darío Díaz, feien les delicatessen als amants del gènere. També per acabar, Susana, el nostre repàs musical local, un grup de Villarreal anomenat CH5. Que ara mos ficarà a cello perquè la gent...
Mi vida ilusiona la vida, me deja correr hasta el fin, buscando siempre el camino de las cosas que me hacen feliz.
Pues sí, este grup de Villarreal anomenat CH5 va editar diversos discos. Jo, a mi me recorda la meva infantesa, jo entonces ja tenia uns xicot, poques anys tenia, eh? I rebre este disco en casa dels meus germans, un single que se dia, no? El disco xicotet. El expert en música Eduardo Sanz els comparava amb una banda de John Mayall, en el sentit que és com un grup de formació per a músics abans d'emprendre les seues carreres en solitari o en altres bandes. Esta banda, formada als anys 70, ha estat nombrosos els músics i estils, tot i que han dominat el pop i el rock. Per ella van passar un jove morcillo. Va deixar dos singles, este de l'any 72 amb la cançó Vivo la vida, que és la que acabem d'escoltar, i en l'any 77 amb la cançó Vuelve a tu lecho, respectivament, en què només repeteix Jorge Gómez, bateria, que va formar part de Motor, que era un grup, un altre clàssic del rock castellonenc, i amb Miguel Ángel Villanueva i Morcillo. I este és el nostre repàs local, antes de parlar de totes aquestes cançons, que és el que ens reunís així, Susana, que són les cançons en espanyol i fetes en Espanya que més s'escoltaven arreu del món. I és que l'any 70 es començàvem en un jove, Julio Iglesias, en una cançó que es deia Gwendolyn.
Vaya.
Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla de...
Pues sí, la cançó de Gwendolyn és una balada. La lletra i la música van ser escrites per el mateix Julio Iglesias. Era una cançó dedicada a la seva primera nòvia, Gwendolyn. Una jove francesa que va conèixer als 20 anys mentre ell estudiava dret, a més de portar, a més de ser porter d'una de les categories inferiors del Real Madrid. I és que en l'any 63 Iglesias va tenir un accident de trànsit que va posar fi a la seva carrera de futbolista. Després d'haver d'anar a rehabilitació durant molt de temps i això li va permetre d'aprendre a tocar la guitarra com a part de la teràpia. Iglesias va començar a composar la seva pròpia música i és que en l'any 68 es va inscriure i va guanyar el Festival Internacional de la Cançó de Benidorm amb la cançó La vida sigue igual i poc després va signar un contracte en la discogràfica espanyola Discos Columbia. La seva participació en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 70 a Amsterdam va ser la seva primera aparició televisiva important. Iglesias va estar acompanyada als cors, a que no saps per qui? Per el trio La La La. Sí. Este és, vamos, s'apuntarà tot de sarau. A la votació va rebre 8 punts, acabant sent el quart dels 12 concursants, e Iglesias va gravar la cançó en 5 idiomes, en espanyol, anglès, francès, alemany e italià. La cançó també va titular el seu tercer àlbum, publicat a l'any 70 i va ser inclòs a l'àlbum de la seu debut internacional a l'any 72. Gwendolyn va ser el seu primer senzill i número 1 a Espanya i va tenir un modest èxit en alguns països europeus i sud-americans. El seu senzill internacional, Un canto a Galícia, este sí que va ser un èxit internacional a l'any 72. I ara una cançó que jo crec que ens ficarà la pell de gallina allí, que és Mediterrani de Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Pues Susana, hasta...
Éxit garantizado, ¿eh?
Sí, vamos. Ara te contaré un poc la trascienda d'esta cançó, però segurament a tot el món li agrada. I és que, Susana, hasta fa apenes 10 anys havien diverses llegendes sobre esta cançó.
Sí.
La primera dia que si Serrat va poder haver composat aquesta cançó durant el temps que va estar tancat al monestir de Montserrat, juntament a altres artistes com a protesta per el procés de Burgos a finals dels anys 70. Altres de les llegendes diu que va pensar en titular-la Amo el mar o Hijo del Mediterráneo. També se diu que va compondre tot el disc entre agost i novembre de l'any 1970 durant la seva estada en diferents llocs d'Espanya. Tot i això, Susana, la veritat és que, segons afirma el mateix autor, durant una entrevista per al diari El País a l'any 2014, com a homenatge als seus 50 anys de la dedicació a la música, la va compondre durant el seu exili a Mèxic, en enyorança al mar Mediterrani.
Sí.
I és que la cançó Mediterrani estava inclús en el disc de Mediterrani, editat en l'any 71 per la companyia discogràfica Zafiro Novola. En l'any 2004 va ser triada per votació popular com la millor cançó de la història de la música popular espanyola, en un programa de la televisió espanyola en el títol Nuestra Mejor Canción. Va ser també triada la millor cançó del pop espanyol per la revista Rolling Stone a l'any 2010. I és que en l'any 2019 va ser triada amb la veu d'Alba Reche com la millor cançó mai cantada, per votació popular al programa La Mejor Canción Jamás Cantada, també per televisió espanyola. I està, pues ja passem ja a l'any 72, que és, mos recorda un valencià internacional com és Nino Bravo en Te Quiero, Te Quiero.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti.
Pues sí, acababa la incisanta, ¿no? I l'any en què per fi Nino Bravo grava els primers discos i es dona a conèixer, però no és de manera més exitosa que ell ja havia pogut somiar. Ho havia intentat presentar-se al segon Festival de la Cançó Espanyola, que buscava representar a l'espanyol per anar al Festival d'Eurovisió d'aquell any 70. Va participar amb Esta Serà Mi Casa, sense cap tipus d'èxit. Ho va intentar amb el seu tercer single, Voy Buscándote, que va tornar a animar ligerament les ventes, però encara de manera discreta. Per alguna raó, a Nino Bravo li estava costant més de lo previst tenir èxit i reconeixement popular. Però tot va canviar el dia en què, a casa d'Augusto Algueró, va escoltar al pianista i compositor esbossar la melodia de Te Quiero, Te Quiero. Nino Bravo es va enamorar d'esta cançó i encara que la seva discogràfica no participava del seu entusiasme, es va convèncer per a que fos el propi single. No es va equivocar. La cançó es va convertir en el seu èxit més sonat, encara que Nino no es va emportar un bon disgust quan va descobrir que esta cançó ja havia estat gravada per la Lola Flores, Rafael, encara que sense cap tipus de transcendència. I encara que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu de l'any 1970, es va haver d'esperar uns mesos perquè arribés el seu número 1, perquè l'èxit total de Te Quiero, Te Quiero va arribar sense dubte gràcies a la seva participació al programa de televisió espanyola Passaporte a Dublín, una mena de reality avançada al seu temps, on 10 figures de la cançó competien per anar al Festival d'Eurovisió de l'any 71. Entre ells es trobaven, a més de Nino Bravo, se trobava una jove Rocío Jurado,
ojo,
Karina,
Junior,
Jaime Morey o Encarnita Polo. Entre el setembre i el desembre d'aquell any 70, la nit dels dissabtes es va emetre Passaport a Dublín amb un colossal èxit d'audiència. Home, també eren dos cadenes de televisió. Saps, Susana, que Nino Bravo té algo en comú amb Nebulosa? I és que la seva cançó, com la cançó Zorra, no?
Sí.
Pues resulta que amb l'èxit de la seva participació a Passaporte a Dublín, el single Te Quiero, Te Quiero es va disparar al número 1 en les llistes de vendes, així com estos van ser líders d'audiència, no? Sent el primer àlbum LP del cantant valencià. un super debut en forma de disc grand que, malgrat estar considerat avui en dia una obra maestra, havia estat rebut amb dures crítiques per part de la premsa, vamos, clar, igual que la cantant d'enguany. I ara passem a l'any 73 en una altra cançó que també ens ficarà la pell de gallina.
Una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza.
Aquesta cançó té moltes anècdotes, com per exemple que l'any 2005 la Unió Europea de Radiodifusió va organitzar una votació per escollir-la entre les 14 millors cançons de la història del festival. Les 14 cançons escollides van competir al show Congratulations.
Congratulations.
50 years
of Audio Song Context,
molt bé,
tal,
que commemorava el 50 aniversari del festival, per a triar la millor cançó de la seva història. I Eres tu va ser seleccionada mitjançant un jurat i una votació popular per internet. Este espectacle, que es va emetre des del Copenhague a 40 països, va aparèixer algun dels germans Uranga, que eren components de Mocedades, entre ells Amaya, visiblement emocionada per la pèrdua no feia apenes uns dies del seu germà Roberto, i antic membre de Mocedades. Mentre milers de persones es posaven drets al pavelló per a rebre'ls. Finalment va ser Waterloo de ABBA la cançó que triomfaria com la millor cançó de la història d'Eurovisió.
Era una visionària, lo de Waterloo, eh?
Sí, sí. També l'any 2004 la televisió neerlandesa havia realitzat una votació similar via telefònica en la que Eres tu va ser triada com la millor cançó dels 50 anys del festival. Com a curiositat, este país, el seu jurat, 31 anys antes també li va donar la màxima puntuació en Eres tu en el dia que es va celebrar el festival. També en un episodi de la sèrie de televisió Prison Break, el personatge canta esta cançó. I per últim, en l'any 2007, en una cimera de caps d'estat a Àsia, un dels governants anfitrió en un acte la va cantar i en espanyol.
Ojo!
Ja passem ja...
En la pròxima que ve a mi m'agrada especialment.
Sí, jo crec que a molta gent. Pues l'any 74 va ser Por qué te vas, de Janet.
I la veueta, eh?
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas?
Pero ojo que esta darrere ya tenía el que tenía.
Sí, tenía un tot José Luis Perales.
Claro, claro.
Que la va a producir una Rafael Trabucellini. Pero esta canción, te como
Trabucelli.
Trabucelli, sí. Que yo el italiano.
Bueno, José Luis Perales ho ha mantès tots. Sí. Va, pues adelante.
Pues com a curiositat, esta cançó apenas va tindre èxit quan es va ser publicada. Per misteris de la vida, quan la cançó va ser escollida per ser part de la banda sonora de la pel·lícula Cria Cuervos, de Carlos Saura,
claro,
la qual va guanyar el Festival de Cannes, va començar a sentir-se i a tindre una gran difusió a tota Europa. Va lograr ser número 1 a Alemanya, Argentina, Bèlgica i a França i va estar en el top 10 a Finlàndia, Portugal i Suïssa i en el top 20 en diversos països. Va rebre crítiques positives de la que la consideren com la millor cançó de Janet.
De Janet, bueno, la de Soy Rebelde,
bueno, també,
de Janet, ojo.
Però no la van sentir tant.
I ara m'ho tornem a... Bueno, és que...
al rei, claro, de la primera, mitjana dècada del 75.
Vamos a ver otra vez a Julio Iglesias, anem a escoltar-lo.
Por el amor de una mujer.
El amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más bonito de mi vida. Mas ese tiempo que perdí de servirme alguna vez.
És que, clar, cantar ell en tot el que estava passant, un morbo, el primer hombre que lo ha dado todo por una mujer y que esa mujer lo ha abandonado por alguien mejor, más guapo y con más poderes adquisitivos.
Sí, pero bueno, esta cançó en veritat la va cantar antes un altre creador, el creador de la cançó, que era Dani Daniel.
Ja, però...
Però que ningú sap qui és. Hasta que la va agarrar Julio Iglesias, la va fer famosa al reu del món. Cosa que este Dani Daniel li ho va reprochar, li va dir, home...
Ja, però no era Julio Iglesias, estava en el moment en el que estava.
Però bueno, al final el reproche se va arreglar quan li va pagar els drets d'autor, no? Perquè aquí,
sí,
Julio
jo no
Iglesias...
sé el que passa, però tot s'arregla en diners.
Sí, sí, però és que esta cançó, el pobre xic este, el Dani Daniel, crec que li diuen, no? Sí, Dani Daniel, pues ha tingut problemes en esta cançó, per una que té bona, la que va liar. I és que esta cançó, cantada per Julio Iglesias, va ser traduïda a l'anglès, a l'italià, al portuguès, al francès, vamos, va ser un gran èxit internacional. Però és que esta cançó pot dir que el seu autor ha tingut que pelear en mig món, i és que resulta que a l'any 82 los Gypsy Kips van fer una versió en la qual van anomenada La Dona.
Sí, 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 sí.
Dedicat a la reina del cinema francès, Brigitte Bardot.
Sí.
Incluint en el seu èxit disc anomenat Alegria, el qual, sent un àlbum de debut, va arribar de manera internacional a països com Alemanya, Itàlia, Espanya i a França, sent número 1 per moltes setmanes. Ja sabem que és normal fer d'unes cançons se fan versions, com per exemple així se va fer del flamenc en esta cançó, però resulta que va passar que la entitat de gestió de drets d'autor a França, que és la SACEM, la va registrar en el seu nom de La Dona, i els autors són diferents de l'obra original. De manera que es podria anomenar plagi, ja que se suplanta la identitat original de la cançó. Efectes recaptatoris per drets d'autor que aquesta obra porta rebent des de l'any 1982 fins a la data. Vamos, li van agarrar la música, aunque la lletra no té res que veure, saps? I seguissin cobrant drets d'actor, o sigui, aquest se va pegar en Julio Iglesias en el seu dia i en els Gypsy Kips.
I crec que els estic sentint...
Sí. És que resulta que 38 anys després segueix el player, segueix existint el registre a França com La Dona,
sí.
I este home segueix sense veure cap perra. Però bueno, la justícia li ha donat la raó, que és un plagio i que vamos...
Tot, vale, però ahí...
Però que, claro, com diuen, que la lletra no té res que veure, pues tira a confundir, però que sí, que va guanyar això, no? Pues es que estos de Gypsy Kips, per caso, que casi que es podrien dir los plagio kits,
sí,
perquè,
sí.
Perquè sabeu que...
També, n'han fet un fum, eh?
Sí, de altres cançons han fet el mateix, vamos. I ja passem a l'any 76 i seguís en el rei de...
Julio Iglesias.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar.
Pues esta cançó Quiero, pues Julio repetís com a tercera vegada entre les cançons més escoltades en esta dècada del 70. Quiero va ser escrita per Julio Iglesias, Rafael Ferro i Cecilia, per a l'àlbum d'estudi de Julio Iglesias titulat El Amor. La cançó Quiero va ser publicada al desembre del 75 al costat de la cara B del disco Abrázame, el segon senzill de l'àlbum. Una versió en anglès de la cançó titulada For Bridge and Games va ser publicada el 23 d'abril del 76 al Regne Unit, també al costat B del senzill El Amor. La cançó de Quiero es va inspirar en la melodia Romance Anònim del que l'autor és desconegut. I ja passem a l'any 77 perquè així entra un altre rei, també valencià. Vaya. I és Camilo VI en la cançó Si tú te vas.
Como algo sobrehumano te imaginé
y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas.
Yo esta no la tengo el sentido, ¿eh?
Pues se ve que a América Latina eso era de...
De lo más.
De lo más. Y a lo mejor los nuestros oyentes saben que Camilo VI es un de los más famosos cantantes españoles al mundo de parla española. Va a entrar al ranking de ventas de 11 países, a Argentina, a Chile, a Colombia, a Ecuador, a El Salvador, Guatemala, a la mateixa España, en México, Venezuela, Panamá y la República Dominicana. Oficialmente Camilo VI va a rebre 7 discs d'or y 5 de platí, cosa que representa més de 880.000 vendes certificades al llarg de tota la seva carrera. A nivell mundial, les vendes reals de Camilo VI superen més de 2,5 milions de còpies. No obstant això, va afirmar haver venut més de 175 milions d'àlbums fins a l'any 2016. Camilo VI és l'artista amb més setmanes com a número 1 a les llistes de los 40 principals, amb 52 setmanes en total, vamos, un any sencer. En països com a Mèxic, a Espanya i a El Salvador. Si tu te vas va aparèixer sent la primera cançó de l'àlbum Rasgos, el qual va ser el 8è àlbum d'estudi de Camilo VI i va ser realitzada i produït per el mateix i publicat per Ariola Records el 7 de juny de l'any 77. Però si n'hi ha una cançó que jo crec que a tot el món se ficarà a ballar, baixa en el foc del dinar perquè no sé a què se torni a cremar, i és Vivir, vivir així és morir.
És morir de amor. Ojo,
me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
I és que...
Per favor, esta és la que cantem tots els dies, en totes les festes,
sí.
Té que aparèixer.
Sí, sí. Tot el món se desgallita a cantar-la.
Sí, sí, a més, com ara, quasi tots els puestos on vas tenen un DJ, te diuen, mira, jo portes un grup gran, dius, mira, jo entres i me poses de Camilo VI. I saps en la que entren? En esta.
Sí, sí. I a lo millor té una miqueta de raó per lo que te comentaré. En l'any 78 s'edita el seu àlbum Sentimientos, que inclou la cançó Vivir así es morir d'amor. Es va convertir en disc d'or a l'Espanya per més de 50.000 còpies venudes. En este any rep el premi Atracción per ser el cantant més contratat durant este any. Al novembre d'aquell any va realitzar una gira per als Estats Units i a Mèxic. O sigui, a mi, si esta cançó li va donar faena, va avorrir el pobre xic. I ja per acabar la dècada...
Si tan important és esta, perquè sí. Ho és, i a més forma part del nostre dia a dia, la que ve,
sí.
L'encanta jo no sé quants.
Sí. I a més una jove Rocío Jurado cantant la cançó Como yo te amo.
Como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate.
Pues como yo.
Per favor, necessites sentir este trosset, però a tota castanya, eh?
Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo
És que t'assegure, Lluís, que si tallem este tros, la gent no ens ho perdona, eh?
Sí, perquè és la gràcia de la cançó.
I tant. No?
Pues Como yo te amo és una cançó escrita per el compositor Manuel Alejandro amb Anna Magdalena, gravat per al seu àlbum d'estudi Senyora, de l'any 79. La cançó seria llançada com el quart senzill del disc aquell mateix any. Composta inicialment per a Rocío Jurado, esta va ser estrenada en el seu àlbum Senyora. No obstant, va ser la versió de Rafael,
sí,
un any després, la primera en llançar-se al mercat hispanoamericà, espanyol i al nord-americà.
Sí, sí.
És ser inclús en el seu àlbum I sigo mi camino, de l'any 80. Any més tard, tots els dos cantants gravarien a duo la cançó. La versió de la Jurado va ser número 1 dels 40 principals la setmana 23 de febrer de l'any 80, casualment, aquestes fetges. Es podria dir, Susana, que la cançó Como yo te amo explora la profunditat, la intensitat i la singularitat de l'amor. La cançó de Rocío Jurado es recorda que l'amor pot ser una forma imparable, capaç de superar qualsevol obstacle i mantenir-se ferm en el temps.
No sé si tenim el dueto de Rafael i de Rocío Jurado, podem anar buscant-lo. Lluís, el 23F, eh? Jolín, tu dona compte si van donant-nos pistes, eh?
Sí, sí.
És dir, si tu te poses a mirar quins dies... Jo, per exemple, si m'ha llamat molt l'atenció que Julio Iglesias fora una persona que té èxit, és dir, se posa a jugar a futbol i té èxit. Li passa un percans de característiques i canta, i triomfa, sí, sí, com a cantant. És a dir, n'hi ha persones com que estan tocades, eh?
Pues està tocades ell, i en este ciclo que anem de dècada en dècada, ja te dic jo que en el segle XXI, en la primera dècada és el seu fill el que arrasa en la majoria de les cançons, que bueno, pareixerà més un monólogo.
Però fíjate, jo en això dels fills penso que sí, juguen en ventatge.
Home, claro, no.
És a dir...
Sí. L'apellido fa molt en este cas, a més a més
diuen, jolín, no sé per què els futbolistes i les modelos sempre s'emparellen, clar, perquè van als mateixos llocs.
Claro.
El que passa és que tu, quan estàs en aquest món, te relaciones en aquest món i és molt més senzill arribar... Clar, per això Nino Bravo no tenia tampoc les mateixes possibilitats com, per exemple, tenia Julio Iglesias. Nino Bravo estava així i, clar... Pues clar, és que...
Ell traia discos i no tenia tanta repercussió, pese que per temps ha demostrat que quasi totes les cançons de Nino Bravo, per exemple, han passat a la història
col·lectiva. El xorro de veu que tenia Nino Bravo ho tenia i punto. És a dir, i Julio Iglesias, pues al final, si ja era brillant en el futbol, si ja estava mirat, si ja estava en la capital d'Espanya, no mos oblidem que la capital d'Espanya ha marcat sempre molt.
Sí, claro que sí.
I Alejandro Sanz, per exemple, ell va néixer en un poble de Càdiz, sí, en Alcalá de los Gazules, i ell, què fa? Se'n va a Madrid.
Claro, perquè sap que té l'opció més fàcil d'arribar.
Arriba i toca la porta i sí, el presenten i s'ava Lola Flores i bueno.
A més estava ell lligat a aquest món musical familiarment, per això que estaven aparentats.
Si tu mires tots els cantants que cantaven Cante, Hondo, i de, pues, sí, tu te'n vas a Sevilla i tots eren del mateix barri.
Que és el que li passava al de Burriana, que per haver nascut Payo i de Burriana, però encara així anava a arribar junt. O
sigui, però es costa
que...
més.
Claro que sí.
Val? Ara sí que tenim el dueto dels dos. Ojo, que dos monstruos, eh?
Vaya.
Perquè si us entrega, l'altre encara més. Jo no sé si com no sé, s'arranquen a l'altre.
Ja sentim més la cançó de Rafael, tal vegada siga perquè m'agrada.
Bueno, pues els dos junts ja, xorro, o sigui, la energia.
Convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo. Nadie te amará, nadie te amará. Yo te amo como el niño su mañana. Yo te calmo.
Yo
te amo a puro grito y en silencio.
Yo
te amo tanto, yo te amo tanto. Yo.
Eso ya era, bueno, allí ni había una energía que casi podían conectar los focos el ya solo.
Pero el París se quería yo, como le me dices cantar, que es ella sí, la que vuelve. Yo, ah, me toca a mí y ella, yo, y, él no le, y ella seguía cantando.
Yo pensaba, pero cuando le toca.
Yo digo, para mí que la cara del coll.
Pero bueno. Tú te dones cuenta que el yo está bien él, ¿eh?
Sí, sí, hombre, alzaba el dit, yo, me toca a mí ya, ¿no? Porque ella lo cantaba todo.
Sí, sí, ahí se van desgarrar es dos. Me ha pasado muy bien, en este...
Pues
vale, en este...
que yo he pasado bien tú y la audiencia y la semana que ve...
Cal dir que los programas se repetían porque la gente le agrada sentirlos y, por ejemplo, a Irma Posar, el de los años 40, porque la gente, pues, evidentemente, vol tornarlos a sentir.
Ah, pues muy bien. Pues la semana que ve pues, comenzaremos la década de 80... Tú, como encara no habías nacido, encara Susana, yo no. Ya puedo contarte más cosas, pero hay sina que buscaré información para que cuando la del siglo XXI, que es cuando tú ya...
Sí, o me digo, algún momento tendré que nacer Luis, que no nacido mai.
Yo como la Sara Montiel, sí. Vais a Antona.
Pues Luis Cabedo, muchas gracias por haber estado así.
Gracias a tú, hasta luego.
Te amo en la distancia y en el tiempo, yo. Te amo con mi alma y con mi carne, yo. Te amo como el niño su mañana, yo. Te amo como el hombre su recuerdo, yo. Te amo puro grito y en silencio, yo.